Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un avió cisterna dels Estats Units s'ha estavellat a l'Iraq aquesta nit en un incident en el qual està implicat un altre avió que ha pogut aterrar sense problemes. El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat que l'incident no ha estat producte de foc amic ni enemic. D'altra banda, 6 soldats francesos han resultat ferits al Kurdistan iraquià per un atac amb drons a la regió d'Irbil, segons ha informat l'Estat Major francès. Tot plegat el dia que Israel ha bombardejat intensament l'Iran i el Líban. El primer ministre Benjamin Netanyahu diu que està aixafant el règim dels ayatolàs i els seus aliats, la milícia xiïta libanesa d'Hezbollah, i ha acusat el nou líder suprem iranià d'amagar-se.
Vam eliminar el tirà Khamenei, així com moltes altres figures importants del règim terrorista. Vam eliminar el vell tirà i el nou tirà Mojtaba. El titella de la Guàrdia Revolucionària no pot mostrar la seva cara en públic.
Mojtaba Khamenei ha emès les primeres paraules com a nou líder suprem aquest dijous, però no ho ha fet ell directament, sinó que una presentadora de la televisió iraniana ha llegit el seu missatge. Khamenei demana mantenir el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Repassem ara altres informacions en format més breu. Donald Trump diu que si el preu del petroli puja per la guerra de l'Orient Mitjà, els Estats Units guanyen molts diners en tant que primer productor de petroli del món. En els primers 6 dies de guerra, Washington va gastar 11.000 milions de dòlars en els atacs a l'Iran. El preu del petroli segueix pujant a causa de la tensió a l'estret d'Hormuz i el Brent se situa per sobre dels 100 dòlars al barril. Aquí, omplir el dipòsit del cotxe pot ser fins a 20 euros més car ara que abans de l'esclat de la guerra. Algunes companyies aèries anuncien pujades de tarifes per l'encariment del combustible. Nou tall a la xarxa ferroviària que afectarà sobretot les mercaderies. A partir de la nit de divendres a dissabte i durant 7 setmanes es tornarà a tancar el túnel de Rubí per garantir la seguretat de les obres. Les moltes incidències que es mantenen a la xarxa porten el govern a mantenir la gratuïtat de Rodalies fins a final de mes. Junts per Barcelona i el PSC arriben a un acord per tirar endavant el Museu Thyssen al Palau Mercet de Barcelona. L'acord preveu reduir a 1.700 metres quadrats l'espai destinat a usos comercials i assegurar el valor patrimonial de l'edifici mantenint els elements originals de la façana. Els joves catalans d'entre 14 i 18 anys passen 5 hores diàries connectats a internet entre setmana. Ho revela una enquesta sobre el consum de drogues a l'ensenyament secundari que fa el Departament de Salut. Si ens fixem en les xarxes, el 40% de les noies adolescents hi dediquen 6 hores al cap de setmana, mentre que en el cas dels nois són el 30%. La subdirectora d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos, confia que la futura llei per limitar l'edat d'accés a les xarxes hi ajudarà.
El president ha expressat obertament la mesura de la prohibició de limitar l'ús de xarxes socials, per exemple, a menors de 16 anys, la qual nosaltres pues, celebrem. Entenem que aquesta normativa també, evidentment, l'aplicarem en el nostre context. Ajudarà d'un ús molt més contenidor i raonable.
L'enquesta també revela que les borratxeres assoleixen els nivells més baixos des de l'any 2000. També baixa el consum de tabac i pel que fa a les cigarretes electròniques, un de cada quatre joves n'havia fumat un a l'últim mes. Esports cara a cara tens i farcit d'interrupcions i retrets entre els dos candidats a les eleccions a la presidència del Barça, Joan Laporta i Víctor Font, al debat de TV3 i Catalunya Ràdio. Un exemple n'ha estat la picabaralla al voltant de la possibilitat que Font hagi subscrit una opció preferent per incorporar Erling Haaland en un futur, un extrem que Laporta ha posat en dubte. I respecte al nou estadi, Font ha explicat que aplicarà un 75% de descompte als abonaments. Laporta assegura que congelarà els preus dels seients al nou Camp Nou i que el 80% aniran destinats als abonats. El Badalona Women i el Barça han saltat el seu partit d'anada de les semifinals de la Copa Femenina de Futbol amb un empat a 0 aquest dijous al Municipat de Badalona. Nou contratemps per al Barça de bàsquet en forma de lesió. Xavi Pasqual es quedarà sense la Provítola els propers 3 mesos, de manera que el base argentí apunta a perdre's la resta de la temporada, tot i que esquiva el quiròfan i farà tractament conservador. Tot plegat per una ruptura del tendó de l'abductor llarg de la cuixa dreta que la Provítola es va fer a l'entrenament de dimecres. I a la Lliga de Campions d'Hockey Patins, Barça 4, Igualada 1 i Reus 4, Trissono 2. El Barça ja estava classificat per a la final a 8 abans de jugar, mentre que l'Igualada diu adeu a les seves opcions i el Reus s'ha garantit l'accés a aquesta final.
Fins aquí les notícies.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig de TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya. Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui tenim un programa més curt de l'habitual. Espero que estigueu desperts per començar a rebre les vostres preguntes i les vostres respostes, tot i que potser avui fins i tot hi haurà algun ignorant que voldrà fer alguna reflexió sobre el debat entre Laporta i Font abans de les eleccions a la presidència del Barça. No ha estat un debat tranquil ni serè, ha estat força combatiu, tot el contrari de com ha estat el meu dijous. Avui he tornat a casa dels pares d'una molt bona amiga, d'aquelles de fa molts anys, una casa on hi havíem fet celebracions, hi havíem rigut, plorat, explicat la vida, els somnis i les il·lusions, i ara que els pares ja no hi són, han transformat el pis de dalt a baix i se l'han dividit entre dues germanes. Parets blanques, terres nous, mobles que estan dibuixats a les parets, cables amb una bombeta nua. Una vida que començarà de nou, però en un escenari que per elles ha estat el de tota la vida. I m'ha fet pensar en com les converses, els àpats, les celebracions familiars del passat han de quedar impregnades en l'ànima d'aquelles habitacions que ara tenen fesomies noves. Una mirada al futur, però amb el mateix camí que feien en el passat i que els va acompanyar durant tants anys. I he pensat en qui deu viure ara el pis dels meus pares a Cornellà i qui deu ocupar el dels meus sogres a Barcelona. No hi he entrat mai més des que no hi són, malgrat recordo perfectament cada pas, cada passadís, les habitacions i tota la vida que hi vam crear. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants, versió d'una hora, la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu, si no dormiu encara, és el primer que volem escoltar.
93 201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, 1:10. Arrenca aquesta versió express de la nit dels ignorants amb un clàssic a la primera trucada de la nit. Comencem a les 12 o comencem a la 1? Quan ha de trucar, toca trucar. Josep Lluís des d'Horta, bona nit.
Bona nit des d'Horta, Marta Romagosa i la ignorants, amics ignorants. I he tingut un somni que m'ha traicionat el mentre escolava davant de la porta, que m'ha traicionat el subconscient.
Ah,
què
sí?
M'ha passat?
Què ha passat?
He somiat que trucava la nit dels ignorants per comentar el davant de la porta.
Ah, sí? Doncs
i després m'he despertat i dic, ai, què està passant?
Què està passant? Què està passant?
Ara estic amb el conscient, despert, i amb la realitat de la nit, no? No. La realitat és que tenia un programa més curt i que vaig iniciar-lo jo, mira.
Vinga.
I ja les preguntes les tinc escrites, o sigui que cada conscient dels meus actes i espero que amb facultats.
Vinga.
Mira, la primera és, en quin any es va començar a construir la Sagrada Família?
L'any en què es va començar a construir.
Començar a construir, sí. Mm. Que tants anys porta que encara no s'ha acabat, encara s'ha inaugurat a visitar el papa Lleó XIV, la torre aquesta nova, que és la més alta, l'església més alta del món, tinguem des.
D'acord.
El plat de la terra del planeta. I la següent és, de quin any data les golondrines del port de Barcelona?
D'acord.
Jo les conec de tota la vida, però no suposo que ja eren.
D'acord. I la tercera?
I la darrera i última és de quantes colles sardanistes hi ha a Catalunya aproximadament.
Colles sardanistes, molt bé.
I ara seixo conscient que estic escoltant la nit i que tinc son i que em apagaré la llum i l'escoltaré amb un duerme vela.
Molt bé, doncs...
Com es diu duerme vela?
En català? No ho sé. Duerme vela, com es diu?
Pues ho llenço com una quarta pregunta.
Vinga, va, que no ha estat
bona
res.
Bona nit, Marta.
Bona nit, adéu-siau. Doncs vinga, encara si queda algú despert al 932-07474 i gent que també ens ha volgut deixar missatges al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Per exemple, tenim una resposta que ens ha deixat en Josep des d'Andorra la Vella.
M'agradaria donar-li una resposta, crec que va ser el Jordi de Mataró de la setmana passada, sobre un dubte que tenia de per què l'aigua embotellada aquí al Principat d'Andorra era molt més barata que aquí a baix a l'estat espanyol. Doncs espero explicar-me bé i que ho entengueu. Primerament, qualsevol producte que entre al Principat d'Andorra se li ha de treure l'impost corresponent del país d'origen, que en aquest cas seria, crec que teniu el 24% d'IVA. Llavors, aquest producte, una vegada ja entre al Principat d'Andorra, se li aplica el que nosaltres diguem entrada a la vall, que en termes generals serien els famosos arancels. Aquests arancels van entre el 0 i el 3%, segons els productes. Llavors, una vegada la mercaderia arriba a la botiga, al centre comercial, llavors aquesta botiga aplica un altre impost, que encara que sigui Andorra i molta gent cregui que no tenim impostos, en tenim uns quants. Llavors, aquest impost se li diu el IGI, que és l'impost general indirecte, que és com si fos un IVA. I llavors, en general, s'aplicaria el 4,5%. Però en aquest cas, l'aigua embotellada té un impost reduït, que és de l'1%. Llavors, si feu la diferència, el càlcul del 24% d'IVA, i traiem el 24 i només li afegim entre el 0 i el 3%, que crec que l'aigua seria un 1%, i després un altre 1% d'impost indirecte, doncs seria un 2%, la diferència. Doncs està aquí la diferència que el Jordi demanava, el per què.
Doncs sí que és diferència, eh? Sí. Però jo diria, Josep, em permets que et rectifiqui que el nostre IVA, el d'aquí, és del 21%. no del 24, si no vaig equivocada. Però, de totes maneres, és evident que la diferència és molt gran. Gràcies per aquesta resposta. La Carmeta, des del barri de Sense Barcelona, ens ha deixat aquest altre missatge.
I us volia agrair tant per el que esteu fent, l'any dels ignorants, la Marta, i tota la teva col·laboració que tens per aquí i per tot arreu, perquè això no es paguen diners ni es paguen res. Moltes gràcies per tot i per ser-hi. Moltes gràcies. Bona nit.
Carai, Carmeta, moltes gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres aquest programa no seria exactament el mateix, sense la vostra participació. Així que feliç i contenta de fer aquest servei públic, com dius, i que sigueu a l'altra banda. La Montse, des de Barcelona, que ens fa aquesta pregunta.
Mira, era per demanar si algú sap d'alguna botiga física a Barcelona, si pot ser, per trobar un recanvi d'una picadora Molinex. Concretament, jo estic buscant el que és la cuchilla, la fulla, perquè l'altra em va bé i no sé on podria trobar aquest recanvi. Si algú sap d'alguna botiga que la tingui a prop de casa i m'ho pugui dir, perquè, és clar, cada vegada hi ha menys botigues i costa això de trobar.
Cada vegada hi ha menys botigues, sí, senyora, i costa de trobar. A veure si algun oient ignorant la pot ajudar. Ens truca el 932077474, la Remei, des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
Sí, bona nit. Era per curiositat, perquè jo fa... les dues àvies eren germanes que des de tota la vida, que som de Granollers, i jo pues, no tinc relació amb el Víctor Font ni d'allò, perquè a veure, m'és igual, no? No sóc futbolera. Però llavors, i si les dues mares eren germanes, totes dues ja s'han mort, i quedem nosaltres, els nets, però som nets només, no som fills. I jo crec que no deu ser gaire, deu ser segons, algú segons o algú tercers, no ho sé. Perquè si fos les mares germanes i jo fos filla d'una d'elles, però sóc neta i l'altra també és net, saps si hi ha algun nom, alguna cosa que es pot saber?
En relació al Víctor Font, m'està dient?
Víctor Font.
Sí, algun dels candidats.
El Víctor Font, sí. La seva àvia,
sí.
era germana de la meva mare.
D'acord, ara. L'àvia del Víctor Font. L'àvia del Víctor Font, per tant...
germana de la meva mare.
Germana de la mare
però
de la...
Sí, però totes dues són mortes, les mares.
Sí. Però, clar, si era germana de la...
Llavors dic, no sé si representa algun parentesc. Jo no és que vulgui tenir relació, perquè tampoc m'interessa ni
ja, allò,
ni la tinguda. Mm. Van venir... hem anat a casaments... quan hem sigut tots més jovenets i tots,
sí.
Però després no hem tingut relació. Però jo dic, alguna família devem ser.
A veure, sí.
No sé què se'n diu, si
no sé
se'n diu alguna
clar,
cosa de,
clar, ara
de
ho
nets.
Entens, ara ho entenc. Sí, Romei.
Ho entens?
Sí, senyora, a veure si algú ens pot ajudar, doncs. Moltes gràcies.
Vinga, que sí, a veure si algú sabrà.
El parentesc,
no
sí.
Sé.
El títol, el
fills,
títol.
Fills de nets.
Exacte.
Però les mares, ja, les netes ja són... Les àvies ja són mortes,
ja,
eh?
Ja no hi són, molt
perquè
bé.
Ja som grans.
Sí.
Bueno, jo més gran que el Víctor, però bueno, és igual.
Molt bé, Remei.
D'acord.
Gràcies, bona
gràcies.
Nit.
Gràcies.
Adéu.
Bona nit, Marc.
La Dolors, des del Poble Sec, que té una resposta a una cosa que acabo de dir, que acabem de sentir. Dolors, bona nit.
Hola, Marta.
Hola, Dolors, què tal?
Mira... Tinc un problema perquè no m'he posat l'audífon i tinc problemes de sentir-te. Mira,
yes.
Jo quan tinc d'arreglar un... Bueno, qualsevol aparell, vaig a una botiga que es diu Dorben, que està a Gran Via Diputació. Està a Diputació, Cantó Muntanya. Es diu Dorben... Bueno, és que ara han canviat. I té un lletrero vermell, està tocant a Rocafort.
Anava a dir, clar, perquè Gran Via i Diputació van en paral·lel...
No, perdona, és Diputació... Espera't, és que estic nerviosa.
No, dona, tranquil·la.
Està a Diputació...
Amb Rocafort, potser.
Diputació Rocafort, Cantó Muntanya. És poder la tercera botiga que hi ha al costat de Rocafort.
D'acord. I es diu Dorben, eh? Dorben, amb B alta o amb B baixa?
Dorben. Dorben es deia abans.
Es deia abans.
Ara han canviat i hi ha com un lletrero vermell.
D'acord.
Però jo hi he portat a arreglar, bueno, des dels secadors de les meves filles, quan vivien a casa, que era cada dos per tres, mini-pimers...
De tot.
Bueno, de tot. Mm-hmm. Llavors, avui us he demanat si em podíeu posar una cançó. Avui sé que és molt...
Avui anem apretadets, però digues, si no, la posarem un altre dia.
Ja me la posaràs un altre dia, sí. Una de l'Ovidi Montlló. Llavors, tres vegades us he demanat una cosa que jo no sé si no l'heu vist o no la podeu contestar.
A veure.
Quan un programa, quan fan futbol, diuen, aquest programa el farem per al canal, el canal exclusiu digital o per la web.
Sí.
Què he de fer?
Què has de fer? Bona pregunta. Bona pregunta.
On està el canal exclusiu digital?
És per internet.
Per internet?
Sí,
per
sí.
Internet busco Catalunya Ràdio.
No, és l'aplicació.
És que jo tinc
l'aplicació.
Tinc incorporat a la meva ràdio, a la meu mòbil, a Catalunya Ràdio.
L'aplicació de Catalunya Ràdio, sí.
Sí.
Doncs aquí...
És per allà?
Sí, allà.
Vale.
Allà.
Vale.
Hi ha unes pestanyetes a la part de dalt, contesto jo perquè és de la casa,
sí,
la pregunta,
sí.
Que hi ha un que posa exclusiu digital. Hi ha Catalunya Ràdio, l'exclusiu digital, Catalunya Informació, hi ha totes les pestanyes.
Vale,
doncs a l'exclusiu digital és on te trobaries... Això quan t'interessa alguna cosa i diem que ho fem per aquí, d'acord?
D'acord. Saps què passa? També tinc problemes de vista, ja diré a algú que m'ho miri.
Que t'ho miri, que queda la part
d'avui. Doncs això, aquesta botiga, insisteixo, Rocafort...
Amb Diputació.
Diputació, que al cantó de baix hi ha com un graix molt gran, molt gran,
sí.
I al cantó de dalt hi ha aquesta botiga que fa molts anys que jo hi he portat a arreglar de
tot.
Mira, aquesta setmana hi vaig portar l'olla a pressió que se'm va trencar la nansa i com que era maqueteta me l'han arreglat.
Perfecte.
I no m'allargo més.
Molt bé.
I escolta, ho fas fantàstic.
Molt bé, moltes
gràcies. Estic molt contenta i estic llegint tots els teus llibres.
Vinga, home.
Que ho sàpigues.
Carai, tu.
Que ho sàpiga tothom.
Que ho sàpiga tothom. Moltes gràcies, Dolors. Bona nit.
Bona nit.
Doncs això, amb el que ens diu la Dolors, la Montse, que demanava on podia arreglar o trobar un recanvi d'aquesta fulla de la seva picadora, potser ho pot trobar en aquesta botiga. Per tant, alguna cosa ja em respost. Després, la Margarita des de Terrassa diu, volia donar resposta a la Marina sobre la fàbrica de fils. Diria que era la Sedeta Pujol i Casa Coberta i que va tancar el 1975. L'any 1978 l'Ajuntament va expropiar els terrenys i actualment hi ha el centre cívic La Sedeta. La Fina diu, pot ser que referís a la fàbrica de filatures Valari, o Valari, perdó, sense accent, Valari, si és aquesta, com moltes altres indústries del centre de la ciutat, va cessar la seva activitat durant la segona meitat del segle XX. Finalment, l'edifici industrial va ser enderrocat per donar pas al bloc a blocs de pisos. Per tant, jo crec que es refereixen al mateix, però són dues respostes diferents. En Ventura ens diu, escolto la nit dels ignorants en diferit, perquè a l'hora que es retransmet la veritat és que estic dormint, crec que sóc dels més antics que us escolto i és la segona vegada que hi participo ara que tinc temps. Avui m'he atrevit a comentar una observació d'un ignorant del dia 26 de febrer que comentava l'anunci que fa la Maripau Huguet. Jo li diré el que em sembla. A mi em molesta molt quan el sento, perquè, com jo, algunes persones s'han interessat pel tema i han quedat frustrades quan els diuen que l'habitatge ha de ser gairebé de luxe, que un piset normal, que és el que la majoria de gent té, no entra dins d'aquest tracte. Haurien de partir de la base de dir, si vostè té un pis en propietat, com a mínim de X euros. Gràcies per llegir la meva observació, procuraré intervenir més, però per escrit, sempre que et sembli bé, a nosaltres ens sembla perfectament bé, Ventura, diu, tinc moltes coses pendents, moltes preguntes pendents, per tant, les pots escriure quan vulguis. En Manel de Barcelona, que és llarga aquesta, intento resumir, diu, sobre la dita castellana agua de borrajas, és una expressió que té un sentit molt semblant a la que en català diem aigua de polls, una dita popular ben coneguda en molts pobles. Quan es diu això, vol indicar que no té substància ni alimenta, que és una cosa sense profit ni resultat. La imatge és clara, si els polls només se'ls dona aigua, no poden alimentar-se. Diu, en castellà trobem un sentit semblant en la dita agua de borrajas. Les borrajas, conegudes en català com borratges, són una planta comestible que antigament es menjava força sovint. Se'n fan bullir les tiges i es poden fer servir com a verdura. Diu, personalment jo mateix n'he menjat. Alguns llibres de medicina naturista també indiquen que aquesta planta pot ajudar a fer baixar la glicèmia, és a dir, el nivell de sucre a la sang. Així doncs, aquestes expressions mostren com la saviesa popular ha creat imatges senzilles per expressar idees clares. Tant agua de borrajas com aigua de polls serveixen per indicar allò que en definitiva no té ni substància ni resultat. I la Dolors, que ara ens trucava, ens demana per un dia sí la cançó de Manàs i Garrotades del gran Ovidi Montllor. Prenem nota, Dolors, i el dia que puguem la posarem. D'aquí 5 minuts, 2:15. De dues. Sabeu què tenen en comú el iogurt, el pa de massa mare, la xucrut, els formatges curats o els confitats? Doncs que tots han passat per un procés de fermentació, és a dir, han estat sotmesos a l'acció de microorganismes per millorar-ne la conservació i el valor nutricional. Els experts coincideixen a dir que els aliments fermentats faciliten la digestió, enforteixen la microbiòtica intestinal i milloren la salut digestiva i immunològica. Sense oblidar que en aquest sector també tindríem el vi i la cervesa. La fermentació és una tècnica mil·lenària que ha arribat fins avui en dia i que ara està emergint novament en obradors artesans o en restaurants de cuina creativa. Es busquen gustos complexos i diferents que no sempre agraden a tots els paladars. Doncs des d'aquest dissabte i fins dilluns es farà a la nau Bòstic, al barri de la Sagrera de Barcelona, la segona edició de Ferment, que és la fira més important de l'Estat sobre aquest tipus d'alimentació. En Xavier Ramon és fermentista i un dels impulsors d'aquesta fira. Avui ens acompanya la nit dels ignorants. Xavier Ramon, bona nit.
Molt bona nit.
Primer de tot, com que aquest és un programa per ignorants, perquè sempre volem aprendre, què hem d'entendre per aliments o begudes fermentades?
Vale. Doncs al final un producte fermentat vol dir que ha passat per una transformació, aquesta seria la paraula clau, una transformació biològica, és a dir, que hi ha hagut una interacció, un treball de microorganismes. Aquests microorganismes poden ser des de bactèries làctiques com les del iogurt, o poden ser llevats com els del pa o de la cervesa, o poden ser també floridures, no? Com pensaríem en un fuet, la floridura que hi ha per fora, o també un formatge tou d'ovella que també té una floridura per fora.
Per tant, tot això són aliments que requereixen temps, no?, aquest procés?
Sí, temps i paciència. A veure, hi ha ferments que són bastant ràpids, que en un parell de dies ho tens, però tots requereixen un cert control d'aquests microorganismes, ja sigui per temperatura, per humitat, per nutrients, per sucres, etc.
Deia jo que la fermentació és una tècnica mil·lenària. La pregunta és, s'està tornant a posar de moda?
Sí, i està molt bé que es posi de moda, però també jo sempre faig un apunt. La fermentació sempre ha estat aquí. I la gent ara pensa com, no, coses de fora, el kimchi, no? El xucrú, sí. La kombucha... Sí,
exacte.
Però sí, i és com que a vegades ens costa molt mirar cap a dins i sempre ens agrada mirar, no?, lo que ve de fora, però aquí al Mediterrani tenim ferments des de fa molt temps, molt nostrats, com per exemple el formatge, no?, el vi, la cervesa, però altres que la gent no sap que són un ferments, però que els prenen cada dia, com per exemple les olives, que és un lactofermentat, els embotits, que també són uns fermentats, o el pernil ibèric, per exemple, no?
El pernil ibèric també és fermentat?
Sí, el pernil ibèric és un fermentat i a més és molt complex. Passa fermentació làctica, fermentacions per floridura, per moho... Sí, això són coses que la gent no sap, però
no.
A mi sempre m'agrada dir-ho. Tothom menja ferments cada dia. Jo no conec ningú que no mengi ferments cada dia. I repto a tothom a posar-ho a prova.
Clar, i són aliments que fan salut, diguéssim.
Sí, correcte. Mira, el cafè també és un ferment, la xocolata també és un ferment, fins i tot la vainilla, el te, hi ha tés fermentats, no? O la majoria de tés són fermentats.
Clar, clar. O sigui, ara, de cop i volta, he descobert un món que no sabia que existia. O sigui, em pensava
tot
que...
Tot té ferments.
No, clar, tot té ferments, sí, sí. Clar,
sí, iogurt, formatge...
Sí, això sí, el iogurt i el formatge fins aquí, però, per exemple, sí. El pernil ibèric o l'embotit no ho sabia.
No tots els embotits són ferments, eh? Però sí que els embotits tradicionals, on passen per un procés de ficatge, on se li inocule, és a dir, se li fica un fong, no?, la floridura que està ja per fora típica, el fuet... Actualis, tot això són fongs, són ferments.
Clar, clar, abans parlava d'aquests que venen de fora i que la gent comença a conèixer, com per exemple la kombucha, que també està feta amb fermentats. Què seria la kombucha? És una beguda, però què seria?
La kombucha és una beguda originàriament de Xina i és una beguda bastant complexa perquè hi ha aquí la palabreja aquesta tan famosa que és el scoby, ¿vale? Que si ho heu vist alguna vegada és com una massa, una mare del vinagre, ¿vale? Aquí tindrem un altre ferment, el vinagre, que seria com una cel·lulosa, ¿vale? I allí amb el que us heu de quedar és que és una simbiosi, un cultiu de simbiosi de diversos microorganismes, tant bactèries com llevats. I això el que crea és una beguda molt probiòtica, molt beneficiosa, no?, per la microbiota intestinal i que ens aportarà molta vida el nostre sistema gastrointestinal.
I en definitiva gastrointestinal i suposo que immunològic també, no? Al final acaba...
Sí. Sí, correcte. Al final els aliments probiòtics ja estan començant a sortir bastants estudis que són molt bons. Jo no sóc cap expert en aquest tema, jo sóc més de la fermentació, no sóc nutricionista, però sí que és cert que s'està començant a demostrar que és bastant beneficiós. Tampoc fa falta anar molt lluny, els iogurts fa molts anys que estan aquí i sempre ens han dit i està bastant demostrat de que són molt bons per la microbiota per l'intestí i per la digestió.
Ara preguntava per la kombucha, però i el kimchi?
Mira, un altre superfamós que sí, però, en els últims anys ha pegat un...
Clar, però queda com exòtic, sí. No? No és que haig de buscar a veure si trobo kimchi. I dius, la gent no sap, no es pensa que és com una cosa que no té res a veure amb la nostra gastronomia, no?
Sí, és d'origen coreà. Al final quasi tot ve de Xina, però és d'origen coreà i és un lactofermentat, també amb paracètica, en base a col xina. Però aquí se'n pot fer, per exemple, a Ferment Festival, els companys de Ferment Nou en faran un show cooking de kimchi i de calçots.
De veritat?
Sí.
Amb calçots i tot, molt bé.
Amb calçot, sí.
Clar. Però més enllà d'aquests dos que ara dèiem, però i dels iogurts i els formatges, que potser la gent ho té més clar. En definitiva, sí. la societat en general, la gent, coneix prou els fermentats?
No, és el que et deia al principi, no? La gent veu el ferment com algo molt exòtic, molt diferent, o són bitxitos, són bactèries, o quina cosa més rara. Però no, ens han acompanyat des de sempre, tenim molts ferments nostrats que la gent no ho coneix i està molt bé, per exemple, festivals com Ferment Festival per a democratitzar, que al final és el que volem, no? Democratitzar els ferments, educar a la gent, que la gent pugui aprendre. Tenim activitats, tenim parades, tenim un màrquet, tenim un munt de coses perquè la gent pugui venir, gaudir dels ferments, conèixer-los, perdre aquesta por, no? I perdre la por de també a fermentar a casa, perquè fermentar a casa és superfàcil.
Ah, sí? Això anava a preguntar, perquè em sembla que és un... Jo et deia, sí. Potser és un procés lent i a vegades la gent no ens atrevim a fer-ho. Podem fer-ho a casa, sí? És veritat, això?
Sí, oi tant. Mira, la pandèmia, tothom ens vam ficar a fer pa, no? Es va acabar la farina al supermercat.
Sí, és veritat.
Ja això ja és un ferment. Després, molta gent ha fet iogurts a casa. Ja tenim un altre ferment, no?
Sí.
Però, per exemple, fer kombucha a casa és molt fàcil. Fer un xucrut a casa és molt fàcil. Fer un kimchi també és molt fàcil. Ja fer cervesa és una mica més complicat, no? Però també hi ha molta gent que és cervesa casolà. Per exemple, jo mateix soc cervesa casolà, a part de tenir la marca cervesa artesana, però és relativament molt fàcil fer ferments a casa.
Clar, suposo que aquesta segona edició de la fira ja és una mica, l'objectiu és això, intentar democratitzar-ho, que la gent ho conegui. Aquí també podem aprendre a fermentar coses a casa, doncs, si fem una volta per aquesta fira?
Sí, i tant. Mira, tindrem l'alma mater del festival, són activitats, ¿vale? Però també hi ha un màrquet amb estants de beguda fermentada i menjar fermentat. En base a les activitats, si les tenim dissabte, diumenge, més orientades al públic general, i després la jornada per professionals en dilluns, que ja és més orientat a, no, a estudiants, a restauradors, a gent de la indústria alimentària. Però, per exemple, tenim un taller de vinagres amb José de la Rosa. El dissabte al matí que obrim el festival. Per aprendre a fer vinagres creatius a casa, que també és molt fàcil fer vinagres. No, només necessitem una mare i una base alcohòlica. Al final és bufa i fer ampolles, això, no?
No, dit així, tindre... sembla molt fàcil.
Sí, fer vinagre és facilíssim. De fet, només necessites temps.
Això sí.
Sí.
A la cuina sempre necessites temps.
Sí, correcte. Després tindrem els companys de Fermenó que faran un show cooking de kimchi de calçots. Tindrem també, que això també és molt fàcil de fer a casa. Després, coses per fer a casa. Tenim el tema del koji, que si vols hi entrem ja.
El tema del què?
Apassionat.
El tema del què?
Del koji.
El koji? Què és el koji?
Sí, mira. El koji és una altra paraula que la gent diu, oh, koji, què és això? Però si jo et dic salsa de soja, si et dic miso, si et dic sake, per exemple, tot això et sona, no?
Sí, em sona.
Doncs tot això està fet amb koji. El koji és un concepte japonès i... es fa a través d'un foc, una floridura, vale? Igual que la que hi hauria el fuet o el formatge de pasta toga, i amb això el que fa és, a través de, no ens ficarem tècnics, però a través d'enzims, van degradant els sucres, per exemple, les proteïnes o els greixos dels cereals o del lloc on se li fiqui, i a partir d'aquí es poden fer infinitat de coses, vale? Com el sake, el miso, que en aquest cas tindrem a la gent de Kensho, que en Xosaque del Delta de l'Ebre, l'Humbert i la Meritxell, que és una parella magnífica, i ells tenen allí una bodega i fan koji, i fan tots els productes derivats del koji a Catalunya, al Delta.
Carai, molt bé.
És una meravella, tu.
Clar. Sí, ara parlàvem d'aprendre a fer coses a casa i que el procés és fàcil, però he llegit també ara, preparant aquesta conversa, que es comencen a utilitzar ferments en llocs que potser no hauríem sospitat mai, com ara... a cocteleria o suplements alimentaris, això és així?
Sí, a cocteleria també les possibilitats a nivell d'utilitzar la fermentació és infinita. Per exemple, es poden fer còctels o més aviat begudes saludables a través de vinagres o de raps o de kombuches o de lactofermentats. Per exemple, he fet ja diversos maridatges al festival i posarem begudes Nolo, que ara està molt de moda, que vol dir no alcohol o low alcohol,
ah,
és a dir, begudes
sí.
sense alcohol o baix amb alcohol, i a partir de la lactofermentació, que és la manera, ara que em comentaves, no, de fer ferments a casa, la manera més fàcil d'iniciar-se la fermentació són els lactofermentats. ¿Vale? Ara, si vols, t'ho explico, però amb les begudes, amb la cocteleria, la lactofermentació també és una... és una espasa bastant, una via bastant interessant.
Parlàvem de fer coses a casa, però pregunto, si anem als restaurants, a les cartes també s'hi fa un lloc, els fermentats, ara, ja? O costa més, aquí?
Sí, hi ha molts restaurants, per sort, el Noma, que ara hi ha hagut la polèmica, no?, amb tot això dels abusos del jefe i del tal, però, bueno, algo bo... algo molt va fer, i és que va democratitzar, no?, i va posar a primera línia els ferments. Llavors, hi ha molts restaurants, Catalunya, Espanya, que estan integrant els ferments en els seus processos de cuina, d'innovació i de les cartes. I és d'agrair. I en això va la línia de les jornades que farem el dilluns de Ferment Pro, que, per exemple, comptarem amb Alessandro de Las Arte, de 3 Michelin, restaurant del Martín Berasategui a Barcelona. Tindrem a Eneco Cook, que és un mestre, és professor del Basque Culinary Center i parlarà també molt de koji. Tindrem a José de la Rosa amb la gent de Tou Food fent una comparativa molt interessant sobre garum tradicional, com feien els romans i els grecs, amb garum fet amb koji, torna a aparèixer el koji, i garum fet amb enzims d'una manera més moderna, no?, més tècnica, que és molt, molt xulo.
Carai,
I després també tindrem un servidor que tinc el projecte de Ferment Project, i farem una activitat molt xula per tota aquella gent que té un restaurant o un projecte gastronòmic però que no té els coneixements encara o té la por, no?, o no té els espais suficients al restaurant per començar a fermentar. Llavors farem com una guia d'instrumental i de tècniques perquè puguin començar a desenvolupar un programa de fermentació al seu restaurant o al seu projecte gastronòmic.
D'acord. Si jo ara decideixo venir aquest cap de setmana, donar una volteta per la nau Bòstic, trobaríeu un producte estrella?
Doncs no, perquè està bastant, és bastant heterogènic, però sí que et podria parlar de que aquest any per primera vegada tindrem hidromel.
Hidromel, sí. Perdona, eh? Semblo... Hidromel. Soc molt ignorant, sí. M'estic adonant, eh? Hidromel, molt bé. Què és l'hidromel?
Hidromel és una beguda també mil·lenària que està molt associada als vikings, no?, i al Valhalla, però també es feia a Europa i s'ha fet des de l'inici. Al final és, com la seva paraula indica, és una barreja d'aigua i mel que es fermenta alcohòlicament igual que la cervesa o el vi amb llevats, vale? Llavors, per primera vegada tindrem un stand d'hidromel amb els companys de l'Associació Espanyola d'Hidromel, amb 4 productors. Podreu degustar hidromels de tot tipus, de les clàssiques, fins amb fruita, amb blends o barreges amb diferents coses. Serà molt interessant. I, a més, tindrem per primera vegada el primer projecte fora de Catalunya, fora d'Espanya, que, a més, ens hem anat molt lluny i ens hem anat a Corea, i tindrem ferments tradicionals coreans que es diuen soju o makoli, que són com el sake, no? El japonès, però en la versió coreana.
Doncs moltes coses per aprendre en aquesta fira. Xavier Ramon, fermentista i un dels impulsors d'aquesta fira, moltíssimes gràcies, perquè avui doncs, hem fet una classe magistral sobre això, i a veure si algú s'anima a fer algun d'aquests fermentats a casa. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i tingueu molta gent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut.
Adéu, bona nit.
Adéu. Maybe I like fermentation. Fill up the jars in the basement. All that you see is true. But is it bringing me back to the roots? Go carry out mother's old, carry out mother's old. Make blankets alone in your room, blankets alone in your room. Call back the girl from the store. Let the rivers control Michael's grave turns to mold. Lately I'm here with you like a fool with his gun.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Aquest premi se'l podria endur Cirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té 2 nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental, Els pecadors, El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
En Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. a les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente.
Torrente. Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Aviat arribem a 3:15 de la matinada. Per cert, que abans ens trucava la Dolors recomanant una botiga que arreglen tot de coses. De fet, ella deia que havia portat moltíssimes coses arran de la pregunta d'un oient, que té també un mini-bemer per arreglar. I ara ens ha tornat a trucar perquè ha trobat exactament on està situada aquesta botiga, i que és el carrer Diputació número 53. Per si aquesta oient que ens deixava aquest missatge, doncs ho vol saber. Tenim pendents músiques que ens heu demanat els últims dies. I fa ja uns quants dies que crec que va ser la Roser, de Ciutat Vella, ens feia referència d'algunes sarsueles que mai ningú no, ni les posa ni s'anomenen. Doncs l'Oriol n'ha trobat alguna de les que havia demanat.
Siento yo un mareo encantador. Bendito sea aquel picadonazo que me marea. A mi novio yo no quiero porque roba corazones con su gracia y sus anhelos.
La va demanar la Roser, era el senyor Joaquín, es deia aquesta sarsuela, Les hijas del Cebedeo, i sabeu qui és aquesta veu? Victòria dels Àngels.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Teniu plans per al cap de setmana.
El conte per anar a dormir.
Ara sí, ara sí. El capítol era el conte. Perquè, com que va per capítols, l'Oriol ha dit, calla, que toca el capítol del conte. Doncs el del conte, perquè avui finalment sabrem com acaba el relat de La bruixa de ma mare, de Margaret Atwood, que us hem llegit des de l'inici de setmana. És un dels contes d'aquest llibre de l'escriptora canadenca, Perdudes al bosc, pel bosc, de Margaret Atwood. En el capítol d'ahir, la protagonista, que té 15 anys, un dia li diu a la seva mare que és una bruixa. La mare li diu que sí que ho és i que s'ho pren com un compliment. Un dia el pare de la nena mor i la nena deixa de ser nena i es casa. Té dues filles. La mare comença a obsessionar-se amb la senyora Skase, professora de gimnàstica de la filla quan era petita. També comença a no menjar bé i a no tenir cura del seu aspecte. Finalment, vaig poder treure-li tota la història. Ella i la senyora Skase estaven en guerra des de feia segles a través de diverses encarnacions. Feia molt de temps, havien estat amigues, però s'havien barallat per un noi. Havien començat a tenir batalles aèries nocturnes feia 400 anys, si fa o no fa. No volaven amb escombres, va precisar. Aquell tòpic de les escombres només era una superstició. Llavors la senyoreta Skase havia denunciat la mare a les autoritats per bruixeria i el resultat havia estat terrible i després fatal. Segons la mare, el cor no se li havia volgut cremar, o sigui que van haver d'incendiar-lo per separat. El mateix li havia passat a Joana d'Arc, va afegir orgullosa. La senyoreta Skase havia anat a veure com la cremaven i se n'havien rigut. L'hauria hagut de delatar jo primer, va dir la mare. Però em va semblar deshonrós, una traïció a les nostres tradicions. Què li va passar al noi? Li vaig preguntar. Era inútil dir-li que allò eren invencions o dèries seves. Es tancava en banda i si li deia que no la creia, m'hauria armat un escàndol. L'Skase el va consumir, va respondre la mare. Què vols dir que el va consumir? Per satisfer les seves depravades necessitats sexuals, va explicar la mare, nit rere nit. Parlem de la mateixa senyoreta Skase? No m'ho podia imaginar de cap de les maneres. La mateixa senyoreta Skase que entrenava al gimnàs l'equip de bàsquet femení amb el xiulet d'àrbitre i les cametes primes sota la faldilla esportiva. La mateixa senyoreta Skase que no tenia gens de pit i a la classe sobre higiene i salut buscava eufemismes per explicar el cicle menstrual. El sexe llavors no es podia ni anomenar. Oficialment, no existia. No pot ser, vaig contestar amb fermesa. En els vells temps era diferent, va dir la mare. Era molt més atractiva, portava una cotilla de barnilles i d'escot i es pintava la cara amb arsènic. Amb arsènic? Era la moda. En qualsevol cas, el va consumir. Li va xuclar la medul·la dels ossos i quan va estar esgotat, li va robar el penis. Com? El robatori del penis era una cosa nova. Aquesta part dels vells temps no havia sortit a la llum quan jo anava a l'institut. La devia emprenyar, que ja no funcionés. Un matí ell va mirar cap avall i ja no hi era. Ella li devia haver apuntat amb el dit mentre dormia. El guardava en una capseta de cedre amb altres penis que havia robat. Els alimentava amb grans de blat. És la manera habitual de cuidar el penis. Em vaig controlar. I per què ho feia? Vaig preguntar amb cautela. Això de col·leccionar penis... Hi ha persones que col·leccionen segells, doncs ella col·leccionava penis. Moltes de nosaltres ho fèiem llavors. Igualment, ella es va posar en contacte amb mi a través d'un vident, esclar, perquè jo ja no hi era, en aquella encarnació terrenal. I li vaig aconsellar que es queixés a les autoritats, i així ho va fer. I ella es va veure obligada a tornar-li el penis. I a tornar-li a enganxar, m'imagino. Esclar, reina. Però aquí no va acabar la cosa, eh? Va haver de tornar tots els altres penis perquè n'hi havia alguns d'homes molt importants, t'ho ben juro. Un era d'un baró i després la van cremar igualment, s'ho mereixia. I aquí et tenim, vaig dir. És cert, aquí em tens, però ara ja no hi ha autoritats, o no com les d'abans. Et puc preguntar, tu i la senyoreta Skase encara us baralleu per l'aire de nit? I tant, va respondre, cada nit. Per això estic sempre tan cansada. La imatge de la mare amb la samarreta baldera i les sandàlies boterudes lluitant per l'aire amb la senyoreta Skase, que encara devia dur el xiulet d'àrbitre al coll, em superava. Vaig estar a punt de riure, però hauria estat una crueltat. Potser ho hauries de deixar córrer, vaig proposar. Declarar una treva? Ui, no l'acceptaria mai, aquella bruixa vella i malvada. No t'és bo per la salut, vaig dir. Ja ho sé, maca, va sospirar. A mi no em faria res, però ho faig per tu, com sempre. I per les nenes, esclar, les meves netes. No voldria que els hi fes mal. Potser una de les nenes ha heretat el do i no l'ha de fer malbé? Era hora de tornar a allò que en diem realitat. Has pagat la factura de la llum? Li vaig preguntar. Però si no necessito de calefacció, va respondre. Soc immune al fred. Es deteriorava ràpidament. Poc després d'aquesta conversa es va trencar el maluc, caient des de l'aire, damunt una xemeneja, em va dir, i la van haver de portar a l'hospital. Vaig intentar parlar amb ella sobre el seu futur. Després de l'operació de maluc, aniria a un centre de rehabilitació i després a una preciosa residència. Ui, no caldrà res de tot això, va dir. No sortiré de l'hospital dins d'aquest cos. Ja està tot a punt. Els preparatius incluïen una insuficiència cardíaca. Escena final, jo, al capçal del llit, agafant-li la mà fràgil, plena de venes engruixides, com s'havia tornat tan petita? Amb prou feines existia, tot i que la seva ment encara estava encesa com una flama. Digue'm que t'ho vas inventar, li vaig implorar. Ara que li deia directament i sense ràbia, cosa que no havia fet mai abans, segurament no ho admetria. Inventar-me? El què? Allò de cremar els cabells, apuntar amb el dit, tot plegat, com allò del pare, que era un nan de jardí, tot eren contes de fades, no? Va sospirar. Eres una nena molt sensible, tot t'afectava. Per això et vaig explicar aquestes coses. No volia que et sentissis indefensa davant de la vida. La vida pot ser molt dura. Volia que et sentissis protegida i que sabessis que hi havia un poder superior que vetllava per tu, que l'univers s'interessava per tu personalment. Vaig fer-li un petó al front. Era una calavera amb una fina capa de pell. La força protectora era ella. El poder superior era ella. L'univers que t'interessava per mi era ella, sempre ella. T'estimo, vaig dir. Ja ho sé, reina. Et senties protegida? Sí, vaig respondre. M'hi sentia. I en certa manera era veritat. Que bonic que t'inventessis totes aquestes històries. Que me les inventés? Va preguntar. I així va arribar al final, però no és el final, perquè els finals són arbitraris. Acabarem una escena més. La meva filla gran ara té 15 anys, l'edat de contestar. Una estiria ronça constant, ara vol anar a córrer, quan és fosc, amb un noi que amb prou feines ha vist, a córrer. Les noies abans no corrien, si no era que feien atletisme. Caminaven, passejaven, córrer hauria estat indigne i poc elegant. Qui sabia que existien els sostenidors esportius en aquells temps? La meva filla porta uns pantalons molt ajustats i un top elàstic als braços i té tatuatges temporals, tres a cada braç, tot d'ocells i animals. Diu que se'ls farà permanents quan tingui 18 anys. Li he explicat com costa de treure's els tatuatges si després canvies d'opinió, però no em fa ni cas. No aniràs a córrer de nit, insisteixo. És massa perillós, hi ha mala gent que ronda. Tu no em manes. Que hi ha fanals, hòstia. No serveix de res dir-li que és una malparlada i que li rentarem la boca amb sabó. Aquest tren va passar fa molt de temps. M'és igual, i a més, aquest amic meu, els nois, de vegades es deixen endur. Que es deixen endur? No fotis, hòstia. Que només anem a córrer, que no és un violador, pot ser una mica tòtil, però... Una mica tòtil? Un diagnòstic lleu, al meu parer. He dit que no, ets una magra pècora. No em facis apuntar amb el dit, adverteixo. Començo a emprenyar-me. Què? Que no et faci fer què? Posa els ulls en blanc i riu. Me cago en l'hòstia. Què vol dir apuntar amb el dit? Un encanteri, responc nerviosa. No t'agradarà veure'n el resultat? Hòstia puta, se'n riu. Un encanteri? Que està sonada o què? La teva àvia era bruixa, li dic, tan solemne com puc. Es queda parada. Em prens el pèl. Vols dir de debò? De debò? I quines coses de bruixa feia? No n'està del tot convençuda, però m'he guanyat la seva atenció. Abaixo la veu fins que és només un xiu-xiueig confidencial. T'ho explicaré quan siguis gran, li dic, per evitar l'obstacle imminent. Però res de sortir a córrer la nit, no fins que estiguis preparada. Les bruixes de nit veuen coses que els altres no veuen. Gent morta, per exemple. Si no estàs instruïda i formada, et pot fer por. Però jo no sóc una bruixa, respon dubtant. Està considerant la possibilitat. Potser encara no te n'has adonat, li dic. L'àvia creia que el do es transmet i que pot saltar-se una generació. Estic segura que t'hi convertiràs. Quan passi, has d'anar molt i molt de compte. No has d'abusar del teu poder. Es frega els braços. M'ha agafat fred. Està emocionada. Qui no hi estaria a la seva edat? Doncs ja hem resolt com acaba La bruixa de ma mare i la història de Margaret Atwood. Ens n'anem, i ens n'anem durant més de l'habitual, perquè no tornarem diumenge a la nit. Diumenge a la nit hi ha programa especial Eleccions al Barça i els Oscars de Hollywood, que duren tota la matinada. Per tant, la nit dels ignorants us tornarà a dir bona nit dilluns a partir de les 12 de la nit. Bon cap de setmana. Adéu-siau.